migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Migdia, COPE, des de la teva COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Què tal, com esteu? Soc el José Miguel Cruz. Estic encantat de parlar amb vosaltres. I comencem parlant d'un tema que no és gens agradable, però són temes de què s'han de parlar. Els temes s'han de parlar, bàsicament. S'han de parlar. A vegades no és una qüestió molt agradable. Parlem de suïcidis. Parlar de suïcidi, ja sabeu que fa uns anys tot això, parlar d'això era un tabú terrorífic. Els mitjans de comunicació, poques vegades, per no dir cap vegada, parlàvem del tema. Afrontàvem el tema a cara a perro, no? Directament, cara a cara, agafant el brau per les banyes. Poques vegades, molt poques vegades. Per què? Doncs perquè els experts deien que hi havia una certa por a un efecte dominó. És a dir, si tu parles d'això, generes una atenció i generes un efecte crida perquè això passi. Després, amb el temps, els experts van canviar d'opinió, van canviar el què i van dir no, és que s'ha de parlar d'això perquè les persones que tenen aquest tipus de pensaments, que arriben a aquest moment, estan en un moment desesperat. I quan tu estàs en un moment desesperat, que el teu cap no veu solució, estàs tan enfonsat, estàs tan en el pou, que no ets capaç ni de buscar ajuda. No pots, no tens capacitat ni força per fer-ho. Per això, si escoltes altres persones, si escoltes els experts, si escoltes que parlen d'això, possiblement sí que veus ja una porta. Aquest és el què. Dins dels suïcidis, parlarem d'una situació que crida encara més l'atenció. I són els suïcidis entre els veterinaris. Fins al juny hi ha hagut tres suïcidis entre la professió dels veterinaris. Segurament és un efecte, el ventall és ampli, és multifactorial, però s'ha d'analitzar i s'ha de veure per què està passant, per què aquesta professió té aquesta tendència i els professionals tenen aquests pensaments. Mar Puerto, benvinguda, com estàs?
Molt bon dia.
Explica'ns més detalls.
Doncs mira, fins ara veterinària era una professió sobre la qual normalment no es parlava en termes psicològics, però viuen en alerta constant i el que volen ara és prevenir aquests problemes de la mà d'entitats especialitzades. Suïcidis i consultes psicològiques entre els professionals i també entre els que encara no ho són del tot, perquè, atenció, una dada és que en sortir de la carrera un 10% dels futurs professionals veterinaris diuen haver tingut també idees suïcides. Per tant, són condicions psicològiques i laborals que els tenen acumulant contínuament estrès i factors de risc fins ara que tots poc coneixíem, no podem dir, per la població en general. Parlem de que estan mal pagats, de que pateixen depressió i ansietat, com dèiem, i també de la coneguda ja com a soledat laboral. Des de fa dècades s'han analitzat les circumstàncies que porten aquests professionals a suïcidar-se en un índex bastant més elevat que el de la mitjana de la ciutadania, i és que ni més ni menys que 3,5 vegades més de morir per suïcidi que la ciutadania en general. Tot això, a més, sumat també a la falta de llibertat professional que tenen a l'hora de receptar medicaments, per exemple, entre altres coses, i que estan molt limitats. Un sector que acumula un malestar psicològic força important avui en dia i doncs que han sortit al carrer per reivindicar el seu dret i la seva posició.
De fet, el Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya ha posat en marxa el programa ASSIS. El programa ASSIS, depenent de la Fundació Galatea, és un programa enfocat directament per ajudar en qüestions de salut mental als veterinaris, a la professió. I parlem amb la Marta Legido, que és membre del programa ASSIS. Marta, bon dia, benvinguda.
Bon dia, gràcies per posar-vos en contacte amb nosaltres.
És sempre un plaer. Un plaer per posar-me en contacte, perquè el tema és prou greu i dramàtic. Però per què està passant això? Sé que és multifactorial, però per què?
Sí, correcte, és multifactorial i, de fet, us he de dir que no és un problema només aquí, a la nostra zona geogràfica, sinó que hi ha diversos estudis que s'han fet durant molts anys arreu del món i en altres països d'un perfil similar al nostre, els percentatges són similars també. O sigui que està més associat a la professió que al lloc on estem.
Ara, perdona que et pregunti des d'un punt de vista de la ignorància, no? Perquè no sóc veterinari, però penso que un veterinari és una professió molt vocacional, molt d'estimar els animals, i dius, ostres, estàs fent el que agrada, curar i ajudar els animals. Per què aquesta situació de problema de salut mental?
És cert, és vocacional, i la vocació a vegades té com dues cares. Quan fas una feina que t'agrada, la fas amb molta passió i t'hi volques. Aleshores, quan les coses no van bé, també pateixes molt més. Aleshores, és una professió que potser des de fora la gent no ho veu, però és molt dura. I parlant de factors de risc, com comentaves abans, sí, per exemple, el perfil personal i psicològic de les persones que decideixen ser veterinàries, hi ha estudis científics que ho demostren, són perfils de persones molt autoexigents. I aquesta autoexigència, com et deia, per una banda és bona perquè ens fa fer la feina el millor possible, perquè és una prioritat, però també quan alguna cosa no surt bé, quan un pacient no millora com nosaltres esperem, quan perdem un pacient, que naturalment, igual que els metges, perdem pacients, ens resulta molt difícil d'assumir. Després, penseu que tenim vides en les nostres mans. Per nosaltres la vida d'un animal és tan important com per un metge pot ser la d'un pacient humà. I hi ha altres factors de risc, com per exemple que treballem molt en soledat. Un gran percentatge de veterinaris a Catalunya, a Espanya i a tot el món treballen sols, tenen petits consultoris o treballen en branques de la professió que no són la clínica, però en soledat. No poder tenir un company al costat amb qui compartir els mals moments, això és un factor de risc. Hem de prendre decisions molt difícils i en aquestes decisions està en joc la vida dels nostres pacients o situacions en salut pública que impliquen pèrdues de molts diners en una empresa alimentària, per exemple. I s'afegeix, en el cas del nostre territori, del nostre país, la precarietat laboral. Comparant-nos amb veterinaris d'altres llocs del món, tenim sous molt baixos per l'exigència i pel nivell de formació que hem de tenir. És una mica, com deies, multifactorial.
Ja. Llavors, Marta, entenc que des d'un principi no hi ha una preparació psicològica davant d'això.
Doncs un dels objectius del Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya de signar el conveni amb la Fundació Galatea,
sí,
és, a part de disposar d'assistència de programes de tractament de salut mental, fer prevenció. I això es fa a través de jornades o de tallers de conscienciació, de manera que el nostre objectiu és evitar que una persona arribi a plantejar-se marxar d'aquest món perquè està tan malament que ja no veu una altra sortida, sinó intentar que quan comença a estar malament demani ajut i no arribi a aquest extrem, perquè pensar en suïcidar-se és el final d'un camí molt llarg.
És l'objectiu del programa 6? En aquest cas, que altres coses feu al programa 6?
Correcte. El programa 6, com deies abans, depèn de la Fundació Galatea i té com tres branques. Una seria la branca de la investigació. Es fan estudis de cada professió sanitària per veure com està a nivell de salut mental aquesta professió, quins factors de risc tenim, i un cop tenim els resultats d'aquests estudis, es fan programes de prevenció. En cada professió s'intenta actuar en aquells punts que són més dèbils, de manera que intentar no, o sigui, prevenir per no haver de tractar. I per últim hi ha la branca assistencial, que és la més immediata, és a dir, quan una persona d'aquesta professió o d'una altra professió sanitària ja necessita ajut, poder-li brindar aquest ajut.
D'acord. Hi ha una actuació proactiva del programa? És a dir, clar, quan una persona arriba a aquest punt de tenir pensaments de suïcidi de forma seriosa, que ja la seva salut mental arriba un moment perillós, igual no és capaç de demanar ajuda. No sé fins a quin punt hi ha alguna manera de fer una detecció encara que aquella persona no tingui aquestes forces per demanar ajuda.
Doncs això no és fàcil, però sí que et puc dir que, com a mínim, a la facultat de veterinària, perquè els estudiants de veterinària també tenen, en estudis que s'han fet dels estudiants, hi ha un 10% d'ells que durant la carrera tenen ideacions suïcides.
Tenia aquest percentatge, sí. És una xifra també que m'ha cridat força l'atenció perquè estem parlant d'estudiants, de futurs professionals.
Sí, de gent molt jove. Doncs a la facultat ja s'ha posat en marxa un programa juntament amb la Fundació Galatea. És com un programa pilot d'estudiants que són sentinel·les, és a dir, són estudiants que tenen un perfil doncs, concret, això ja el programa està més determinat, que la seva tasca és, si detecten que un company està malament, està trist, està deprimit, posar-se en contacte amb ell i animar-lo a fer prevenció.
A demanar ajuda. A demanar ajuda.
Correcte, sí.
Aquest seria un dels que és. Cap on anem? És a dir, clar, és una situació força delicada. Cap on s'encamina el futur de la professió en qüestions de salut mental?
Doncs jo intento ser optimista, perquè penseu
hem
que...
De ser sempre hem de ser optimistes, sempre.
Però basats en l'evidència. Jo sóc coordinadora d'aquest programa des de l'any 2011 i fa anys no es parlava, com deies tu, de salut mental. Però en els darrers anys es parla molt més i els companys tenen com més facilitat i predisposició per parlar-ne i també per demanar ajut. Jo crec que hi ha hagut un canvi important i creiem que, com que la societat en general, la salut mental és un tema que se'n parla poc, podem servir com a exemple. Nosaltres a la pàgina web dels nostres col·legis tenim a la part pública informació sobre aquest programa i de manera que la gent ho pot veure i no ens n'amaguem perquè són persones i podem tenir dificultats i moments difícils a la vida professional. Per tant, jo crec que estem en un bon camí.
Doncs Marta Legido, del programa Assís, escolta'm, gràcies per aquesta xerrada i aquests comentaris que has tingut aquí amb nosaltres, molt amable.
Gràcies a vosaltres.
Un plaer. Doncs, clar, és un arma de doble fil, això, eh? Vull dir, sí, és una professió molt vocacional, evidentment, molt d'estima als animals, però això també, quan no aconsegueixes un objectiu, quan tens totes aquestes pressions i aquests quès que ens explicava la Marta, doncs pot tornar-se en contra teva. I per això has de tenir, doncs, una certa fortalesa, una certa preparació en qüestions psicològiques. Bé, de seguida parlarem amb Medicentre, en una estoneta parlarem actualitzarem la informació de serveis, però abans parlem d'oli. I parlem de los Campos de Jaén, porque los Campos de Jaén se tiñen de verde y en Oro Bailén comienza la magia en plena producción de sus aceites tempranos. ¡Oh, una maravilla eso, eh! Cada gota de Oro Bailén encierra el aroma del fruto recién exprimido. Lo he probado, lo he tostado eso. Es una maravilla, una delicia. Prueba, elige y marida con sus cuatro variedades. En Oro Bailén no solo se elabora aceite de oliva virgen extra, se crean experiencias.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego. De juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva, el número uno del deporte.
Chavales, mesa reservada para el viernes 12 a las 9. Quedaremos antes para ir calentando, ¿no?
Las cenas de Navidad ya están aquí y por eso en Verti te descontamos 150 euros en tu seguro de coche para que empieces a ahorrar. Pasa tu seguro de coche a Verti y ahórrate 150 euros. Así, sin sorteos ni letra pequeña. 150 euros de descuento.
En Cofidis cumplimos 35 años y lo celebramos con un regalo muy especial para ti.
¿Una tarta?
Algo mucho mejor.
¿Una tarta gigante?
Escucha, escucha esto. Si entras ahora en cofidis.es y solicitas ya tu préstamo, te beneficiarás de nuestra oferta especial de aniversario. Solo disponible hasta el 10 de noviembre. Cofidis, 35 años a tu lado.
Me tienes contento. Encima de que me traigo a mi hijo, cada vez nos sube más el precio del seguro.
Pues nosotros nos vamos a la Mutua. Contento.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Soy Raquel de Carglass. Como especialistas en lunas, usamos cristales de la mejor calidad. Así, al sustituir tu parabrisas queda igual que al salir de fábrica. Pide cita directamente en Carglass, que además gestionamos los trámites con tu seguro.
Carglass cambia, Carglass repara.
Entra ahora en cofidis.es y solicita ya tu préstamo. Te beneficiarás de nuestra oferta especial de aniversario, solo disponible hasta el 10 de noviembre. Cofidis, 35 años a tu lado.
Dígame.
Pues a mí me va a poner un agua con gas y a mi marido algo 00 que tiene que conducir.
Muy bien, ¿qué 00 quiere?
Un Tucson, por favor.
Esta Black Week conduce cualquier modelo de la gama Hyundai con un interés del 0% TAE. Black Week 00 de Hyundai. Cero intereses, cero preocupaciones. Oferta válida hasta el 30 de noviembre financiando con Banco Cetelem. Más información en Hyundai.es.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Bé, ara mirem una cosa. Imaginad que vuestra rodilla empieza a hacer esas cosas que hacen producto de la edad, la artrosis. O sea, no sé si sería artrosis de rodilla, cuál sería el nombre adecuado, pero que sabes que es una cuestión ya degenerativa, que además es uno de esos puntos claves. Hay un lugar donde te pueden echar una mano, Medicentra. Y tenemos con nosotros al doctor Humberto Los Certales de Medicentra. Humberto, buenos días, bienvenido.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Oye, ¿cómo fastidia esto de la rodilla, la artrosis de rodilla? No sé si es de las más frecuentes o de las que antes se notan.
Es bastante frecuente y bastante incapacitante. Por tanto, yo siempre digo que estadísticamente tal vez es la que más tratamos en el centro. Todo y que, tal vez si me hacemos las estadísticas, pues artrosis de la espalda, la artrosis del cuello, la artrosis de la cadera también son importantes. Pero yo diría que la rodilla es de las más frecuentes, de las que más tratamos, porque son muy invalidantes, porque una persona con artrosis de rodilla, pues se ve que no puede caminar bien, que le duele levantarse, que le incapacita, y entonces, claro, busca soluciones, y con medicina regenerativa la verdad es que tenemos resultados extraordinarios en el caso de la artrosis de rodilla.
¿En qué porcentaje se puede solucionar el tema de la artrosis de rodilla?
Bueno, nosotros tenemos una visita informativa gratuita para que podamos analizar, porque vemos las pruebas y vemos, porque esto se ve en la resonancia o incluso con radiografías, ya tienes una idea, pero con la resonancia se ve muchísimo mejor. Ya puedes ver un poco el grado de destrucción. Cuanto más degeneración, más cuesta, o a veces la recuperación no es completa. Pero si estamos hablando de grados 2, 3, que son los más habituales, que son los que dan sintomatología, grados 1 no suelen venir porque no suelen tener ciertas molestias, pero pueden aguantar. Pero 2, 3 ya son personas que ya se lo notan. Entonces, los 2, 3 los arreglamos prácticamente al 100%, va, 95%. Y el grado 4, que es el que ya está más complicado, hay más degeneración, hay más destrucción, incluso puede haber una cierta deformidad, pues ahí podemos arreglar el 60, 70%, porque claro, hay un tipo de degeneración que ya no va a ser posible reparar, porque el propio cuerpo, recordemos que la medicina regenerativa utiliza recursos del propio organismo para repararse. Por tanto, lo que nosotros hacemos es incentivar esta regeneración o poner unas células de regeneración, etcétera.
Humberto, ¿y cuánto se tarda? O sea, yo voy a esa primera visita informativa, tú me dices, primera visita informativa gratuita, todo hay que decir, tú me dices, bueno, pues mira, tenemos este cuadro, es tal cual, y a partir de aquí, ¿qué se hace? ¿Cuánto se tarda en llegar a esa recuperación?
Pues normalmente yo lo que hago es empezar por lo más fácil y más económico, porque es así como hay que hacerlo, yo creo, y por tanto, normalmente me espero en 5 o 6 semanas con ozono fundamentalmente, porque es muy efectivo, funciona muy bien, y en 5 o 6 semanas vemos ya los indicios de regeneración. Si realmente los indicios son buenos, pues ya quiere decir que el método es válido y podemos continuar con el método sencillo. Si vemos que los indicios son pobres, entonces ya significa que tenemos que hacer alguna cosa más.
Y si teniu cap dubte, ja sabeu, hi ha una web, medicentra.es, medicentra.es, que també encontraréis toda la información. Doctor Humberto Los Certales, de Medicentra, oye, como siempre, muchísimas gracias.
A vosotros, un abrazo.
I de seguida arribarem a dos quarts, actualitzarem la informació de serveis aquí a migdia, Còpia, Catalunya i Andorra. Però abans, si em permeteu, viatgem. Viatgem amb Insignia, Bahia Bianca. És la nova experiència business class a Llatinoamèrica. Ja saps que aquí la connexió entre el cel i la terra es viu en cada detall, des del confort i l'exclusivitat del teu espai fins a un menú d'alta cuina en el que cada tas reuneix el millor de la nostra regió. Això és Insignia Bahia Bianca. Així que eleva la teva forma de volar comprant a avianca.com. Avianca és un membre de Star Alliance. I a punt d'arribar a dos quarts, actualitzarem la informació de serveis amb una setmana prou estable, meteorològicament parlant, prou estable, i amb temperatures a l'alça. És a dir, el fred que estem patint aquests dies ens ve una bafarada d'aire calent, farà que pugin les temperatures. Va, que de seguida en comentem això aquí a migdia, Còpia, Catalunya i Andorra.
Migdia.
Còpia, Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Còpia, Catalunya i Andorra.
Insignia Bahía Blanca, la nueva experiencia business class a Latinoamérica. Aquí, la conexión entre el cielo y la tierra se vive en cada detalle, desde el confort y la exclusividad de tu espacio, hasta un menú de alta cocina, en el que cada bocado reúne lo mejor de nuestra región. Eleva tu forma de volar comprando en avianca.com. Avianca, miembro de Star Alliance.
¿Podrem teletransportar-nos d'un lloc a l'altre? El gat de Schrödinger és viu o mort? Troba les respostes a la Bienal Ciutat i Ciència, on la curiositat no té límits. Del 18 al 23 de novembre descobreix un univers d'activitats gratuïtes al voltant de la quàntica. Consulta en la programació al web bienalciutatisciencia.barcelona. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
Jo me compro el cotxe en Flexicar. ¿Y tú?
Porque me dan hasta 3 años de garantía.
Yo me compro el cotxe en Flexicar. ¿Y tú?
Porque puedo financiar al 100% y al mejor precio. Yo me compro el cotxe en Flexicar. ¿Y tú?
Porque puedo dejar mi antiguo cotxe como parte de pago. Yo me compro el cotxe en Flexicar. ¿Y tú?
Yo me compro el cotxe en Flexicar. ¿Y tú?
¿Quieres moverte sin límites? En Laboratorio Farmavari cuidamos de ti. Somos especialistas en compresión elástica, traumatología, podología y ortopedia. Encuentra nuestra marca Barisan en tu farmacia o en farmavari.com. Laboratorio Farmavari, compromiso de bienestar.
A Bazar el regalo fem 50 anys.
I per celebrar-ho, avança't al Black Friday.
Amb descomptes invencibles de fins al 50% en televisors, electrodomèstics i molt més.
Corre, corre, que volen.
Troba la teva botiga més propera a bazarelregalo.com.
Bazar el regalo, cada dia més a prop teu.
Escuchas Cope. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es. TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Migdia.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Migdia, Cope, des de la teva Cope més propera, senyals horàries de dos quarts de dues del migdia. Benvinguts, sóc el José Miguel Cruz. Si us sembla, fem un repàs a la informació, o actualitzem, millor dit, la informació de serveis i comencem per la meteo. Matí de boira, eh? De boira, d'aquella típica boira de Ponent, típica boira de Lleidatana, un matí d'aquell de boira espessa. Bàsicament que principalment s'ha fet de la presència a Ponent, però al Segrià, per ser més concrets en tot cas, i també a punts de la Catalunya central i prelitoral. De cara a aquesta tarda, doncs, predomini del sol, bàsicament, un sol terbolós, un sol brut, però sol. Les temperatures es mantindran, però ja a partir de demà dimarts les temperatures començaran a pujar. De fet, demà dimarts començarem un dia molt semblant al d'avui, amb una boira ben enganxada, al Segrià, bàsicament, i cap a punts de Catalunya central i prelitoral, i després un predomini del sol, amb una evolució de núvols cap al Pirineu. Les temperatures començaran a pujar, bàsicament, de cara a dimecres, sobretot dimecres ja començarem a notar, demà passat, començarem a notar ja un sol més clar i una borrasca que està a l'Atlàntic, allà enganxada, i que el cicle d'aquesta borrasca fa que vents rescalfats africans vinguin cap a nosaltres, vents del sud, i això significa un augment de les temperatures. Això és el que tindrem de cara, sobretot, durant el final de la setmana. Després, al cap de setmana, sembla que això començarà a tenir l'efecte contrari, baixaran les temperatures. Bé, com tenim la situació a la xarxa viària catalana? Preguntem al Servei Català de Trànsit. Fina ara, que bon migdia, benvinguda.
Hola, molt bon dia. Doncs en aquests moments ens comencem situant a l'autopista AP7. Hi ha retencions entre Subirats i Avinyonet del Penedès a la calçada en sentit sud, en sentit Tarragona, per una autocarona avariada que ocupa el voral. També l'autopista AP7 a la demarcació de Girona, a l'altura de Viladasens, hi ha un autocar avariat que ocupa un carril de la calçada en sentit sud, en sentit Barcelona, i també provoca circulació intensa en el tram afectat. Pel que fa als principals accessos a Barcelona, en general domina la fluïdesa, tanmateix hi ha aturades a la ronda litoral, a l'altura de la Barceloneta en sentit Llobregat, i també la ronda litoral aturades entre Sant Adrià de Besòs i Santa Coloma de Gramenet cap al nus de la Trinitat. De moment això és el més destacat. Bona tarda.
Bona tarda, Fina, gràcies. Actualitat esportiva, amb el José Luis Gil. Com estàs? Benvingut.
I la que no és tan esportiva, també.
Totes. Sempre ets benvingut.
Totes, perquè, clar, quan et lleves i et trobes un post de Leo Messi al Camp Nou, doncs ja tremola. Ja,
és mira, pell de gallina, eh?
És que ni un dia tranquil.
És magnífic, això,
eh?
Magnífic, eh? I jo crec que ell és perfectament conscient de... Serà ell mateix el que portarà les seves pròpies xarxes socials? Donar el vistiplau? Serà un d'aquests que s'encarreguen de fer management...
Home.
Que pensa en un moment dado, vull aliar-la.
Si més no... Bueno, si més no, és el que posa la foto. Per tant, és el que surt a la foto. Per tant, jo crec que, aviam, i amb l'explicació que ha donat el Barça, doncs jo crec que és una acció que Leo Messi és plenament conscient, no?, d'aquesta foto que surt a les seves xarxes socials, contemplant el Camp Nou.
Ja, magnífic.
Una mica enfosquit el tema.
M'encanta.
I on parla de...
Uno dinoi.
Obro cometes, tornar no només per acomiadar-se com a jugador. Tanco cometes.
Uno dinoi. Messi és uno dinoi, sempre ho
sap. Uno dinoi, però uno dinoi en quin sentit?
En tots els sentits.
Perquè això s'ha fet... Home, li plantejo d'una altra manera. Si Leo Messi li comunica al Barça que va al Camp Nou, vostè no creu que Laporta hagués aprofitat per fer-se una foto amb Leo Messi?
Home, és que Laporta i Leo Messi no sé si acaben d'estar buenes.
No.
Pues ja està. Quina foto s'han de fer? Però això és una... Laporta no és el Barça, eh?
Clar, a partir...
Laporta no és el Barça, i això Messi ho sap.
Sí, però aquí el tema està en que Messi parla de tornar no només per acomiadar-se com a jugador.
Vale, perfecte.
O sigui, a més d'acomiadar-te com a jugador, per què vols tornar?
Com a president, candidat, directiu...
Llavors estem parlant de precampanya electoral. Llavors estem parlant d'electoralisme en la maniobra de Messi.
Messi és uno dinoi.
Però escolti'm, uno dinoi...
Ja està, en tots els sentits, ja està.
Si jo li entenc,
és però... part viva de la història recent del Barça, brillant, molt brillant. Si parlem del millor jugador de futbol de tots els temps.
Si això no ho discuteix ningú... Doncs
pues ja està.
Miri, li plantejo la pregunta que estem tirant avui als nostres copenautes, a X. Vostè creu que en unes eleccions el factor Messi pot decantar la balança?
En funció de moltes coses. No ho sé.
No em faci la informació.
Però és una bona carta. És una bona carta. Ara, no parlem de Messi ja com a jugador, segurament no.
Però no és una carta definitiva.
No, clar.
Llavors vostè estaria més pel no que no pas pel sí.
Vale.
El cas és que el Barça s'han trobat aquest post i han estat una bona estona en silenci. Una bona estona.
Flipant. Mirant fins com que... reaccionar davant d'això. Com reaccionem fem? A això?
Escolti, ens han posat el peón en C4. Ara què movem? Movem el cavall? Movem un altre peón? Movem el rei? Què fem? Doncs bueno, el Barça definitivament ha mogut fitxa i ha fet un post a les seves xarxes socials amb una foto de Messi. Sempre ets benvingut a casa.
Clar,
a casa.
Home, bon, ben posat.
Moviment correcte, eh? Diguéssim,
com ha de ser, correcte.
Peó protegint el rei, el cantó de nens.
Correctíssim. Eh? Ningú pot posar en dubte que el Camp Nou, Spotify Camp Nou, Nou Camp Nou, com vulguis dir-li,
Spotify Camp Nou.
És casa, el Barça és casa de Leo Messi.
Sí, no,
sempre.
Això no ho discuteix ningú. És més, després, fons del Barça ens estan explicant que els hi va missar Messi que i no van posar cap problema perquè Messi demanés permís a l'IMAC, a la constructora, per accedir al recinte, trepitjar la gespa i fer-se aquesta foto.
Uno dinoi.
Uno. Bueno, el cas és que el tema Messi ens ha deixat... Clar, la notícia del cap de setmana era que el Barça li retallava 2 punts al Madrid a la Lliga,
sí.
Que Lewandowski feia un hat-trick,
sí, senyor.
Que un partit d'aquests d'anada i tornada a Vigo...
Unes defenses que són madres, ha sido más madre la del Celta que la del Barça,
podria,
però madres...
Efectivament, un...
Unes defenses de pena.
Clar, aviam, si tu vas a l'intercanvi de cops davant d'un equip gran, doncs el més probable és que l'equip gran doncs t'acabi tombant a la lona. I ja està, ja és el que li va passar al Celta. Clar, si no tens una mínima garantia defensiva, doncs arriba Lewandowski i et fa un hat-trick i ja està. I arriba la minya mal i
bueno, tots, arriben tots.
El cas, el Barça li retalla 2 punts al Madrid, a la Lliga, un Madrid buf, que no va passar de l'empat a 0 al camp del Rayo Vallecano. Mare de Déu, senyor, quin Madrid. Més coses.
Ma, però no va tan malament el Madrid. S'ha de tenir un marge de confiança, no? Penso. Cada cop el Real Madrid és més culer. Ja et dic això, eh?
Només estem a 10 de novembre.
Estem igual de ploraners que els culers. Estem
a 10 de novembre, eh?
I?
Si en lloc de ser Xavi Alonso fos un altre l'entrenador del Madrid, ja s'hagués obert el meló. Li vaig dir l'altre dia i li torno a repetir. Ja s'hauria obert el meló de la continuïtat de Xavi Alonso a la banqueta, o de la continuïtat de l'entrenador a la banqueta del Madrid. Però escolti, és que ni un dia tranquil, ni una setmana tranquil·la.
Per això et paga.
Ahir Joan Peñarroya deixava de ser tècnic del Barça de bàsquet.
Sí, senyor.
Derrota a Girona, el tir de gràcia que li va donar la Provítola a la zona mixta, dient que entendria un canvi a la banqueta. I el...
Si et faig una pregunta, serà sincer aquí en antena, en microobert, o no?
Bueno,
jo faig la pregunta.
Vostè faci la pregunta.
Podem fer aquest resultat de bàsquet entre el Girona i el Barça, podem fer una lectura en clave hemos hecho la cama?
Per respondre-li que sí a aquesta pregunta, jo hauria de tenir les proves, i no les tinc. El que és evident és que la línia de joc del Barça...
Es podria sospitar?
Entenc que hi hagi gent que sospiti que la plantilla li ha fet el llit a Peñarroya.
No tens proves, però,
no
tens, però tens
proves.
Dubtes?
No, repeteixo, sisplau, que a vostè li agrada també donar-li la volta a les coses. Entenc que hi hagi gent que sospiti que la plantilla li ha acabat fent el llit a Peñarroya.
I dubtes? Tens dubtes?
Sempre tinc dubtes. Jo sóc un interrogant amb dues potes i dos braços.
Podem posar aquella frase de no tengo ninguna prueba, però tampoc ninguna duda?
No, perquè no estic endinsat en el context del Barça de bàsquet.
Vale.
Avui l'Alberto Díez... Hauria de reclamar...
Deixo de collar-te.
...l'opinió ja a l'Alberto Díez, i parlem del tema també avui a Sports Cope. De la resta, doncs, que l'Espanyol se'n va a l'aturada de novembre amb un bany de realitat...
Vols que li diguem a Albert Díez que entri i que ens ho expliqui això?
Home, si està disponible, cap problema. Però, sí, sisplau...
A veure si l'Albert Díez pot venir.
Aviseu-lo de què va aquesta història. Perquè vostè m'ha volgut tirar una trampa.
Home, creus que el resultat...
Vostè m'ha volgut tirar una trampa.
Creus que el resultat del partit del Girona i el Barça de bàsquet d'ahir és un resultat normal per la diferència entre un equip i l'altre?
Li responc. Tal i com està el Barça, que pugui perdre la pista del Girona, pot passar.
Com li gusta 10.
Pot passar. No, perquè vostè vol que jo digui el que vostè vol que jo digui.
Jo estic fent una pregunta.
Aquesta secció
I els meus
no
companys d'esports poden analitzar molt millor que jo aquesta situació.
Explica-li bé la història.
Hola, 10, benvingut.
Bona tarda. Aquest programa, i en aquesta franja horària, des de fa uns quants programes, està per
por favor.
Llámame a Víctor Navarro. Llámame a Víctor Navarro que pregunte si, ¿a qué huele el Camp Nou? ¿A qué huele el Camp Nou?
No, 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 no.
Cairo. Okay.
No.
Apartamos el contenido.
Cairo. No, estàvem parlant bàsicament de bàsquet i del resultat del partit entre el Girona i el bàsquet.
Ara torno a la trucada.
La ràdio en directe.
Bé, doncs és això, estàvem parlant del resultat escandalós amb el cessament de Peñarroya.
Sí.
Llavors, la pregunta que jo li feia al Gil és, hi ha sospita de que els jugadors hi haguin pogut fer el llit a l'entrenador?
La meva resposta ha estat, no tinc proves per afirmar que la plantilla del Barça li hagi fet el llit a Peñarroya, però entendria que hi hagués gent que pensi que la plantilla del Barça li ha fet el llit a Peñarroya.
És que és un resultat sorprenent.
A veure, acusar a alguns professionals, que no dic que és el que s'hagi fet aquí, dic a vegades assenyalar amb el dit, com no tenim proves, el que sí que et dic és que sorprèn molt la desfeta ahir a Girona. No tant la del Clàssic, perquè el Madrid va donar una versió gairebé immillorable a aquestes
dues altres de
temporada.
El Madrid és el Madrid i el Girona és el Girona.
Jo el que sí que crec, i vostè ho haurà pogut llegir aquest matí a través de les nostres comunicacions.
Una notícia signada per l'Albert Díaz.
És que el que sí que crec és que aquest grup de jugadors, si van entendre el missatge i la idea de joc de Joan Peñarroya, ja no els hi arriba. És a dir, el missatge de l'entrenador en aquesta segona temporada, perquè va arribar el juny del 24, no els hi arriba. Per molts motius. I jo crec que Peñarroya és un dels grans culpables de la situació del Barça. Ara bé, la situació del Barça de dues temporades en blanc, que el Madrid li hagi guanyat els 9 últims clàssics de forma continuada, que el pressupost de la secció hagi caigut a 29 milions d'euros, que no està gens malament, per poder competir, no és l'únic culpable, Peñarroya. Que mirin més amunt. El que passa és que sap vostè que quan miren més amunt, en aquest cas el directiu responsable de la secció, que és el senyor Josep Cubells, que té molta part de culpa del que li està passant a aquesta secció, òbviament, per on es talla la corda? Per la part més feble.
Correcte.
Que és la de l'entrenador. Mirin vostès també a la secretaria tècnica del Barça, en Juan Carlos Navarro i Mario Fernández, amb la confecció de la plantilla que han fet. Demanin vostè explicacions a alguns dels jugadors que cobren molts calés i que tens un salari en funció del que, el que hauries de portar. Amb la qual cosa, jo crec que Joan Peñarroya no és el gran culpable, té molta part de culpa, i els jugadors van deixar de creure en ell. També li he de dir que el senyor Gil ve calent d'una petita prèvia que hem fet a la...
Mira, tira per aquí.
Deixi'm acabar, vostè. Ve calent d'una petita prèvia que hem fet quan avui ha sortit la notícia que el Real Madrid... Ara faré com el meu estimat Sergi Mas. El Real Madrid té 55 milions d'euros de pressupost i el Barça 29. Millorant el Real Madrid en 10 milions... el que tenia la temporada passada. Això no li ha agradat al senyor Gil, perquè són dades, és una evidència.
No, estàs manipulant. Estàs manipulant, jo no he dit pas això.
Jo deixaré el debat que continua Esports
Cope. Sí, perquè el seu amic no...
Ja
no...
Has utilitzat el típic truco de tinc un amic...
Tinc un amic o què?
No, ell té un amic que s'empipa quan no parlem d'esports.
Albert, moltíssimes gràcies.
A vostè, senyor Bruno, gràcies per convidar-me. A tu no, Gil, gràcies.
José Luis, moltíssimes gràcies.
3 i 5 de la tarda, Esports Cope, Joan Batllori, tot això.
Correcte.
I alguna coseta més.
Correcte, moltíssimes gràcies. Molt bé, doncs és un bon què i una bona analítica que hem, de forma improvisada, hem abordat aquí, a la secció d'esports. Va, que de seguida parlarem de preguntes, parlarem de problemes oftalmològics amb el doctor Adolfo Berbadia i en parlarem aquí a migdia a COPE Catalunya i Andorra. Però abans, com està la salut del vostre cor? Com va el vostre cor? Doncs mireu, afortunadament tenim a INSCOR, que és el centre líder en cardiologia a Catalunya. Centre líder en cardiologia i rehabilitació cardíaca a Catalunya. A INSCOR cuiden del teu cor realitzant aquestes consultes cardiològiques i tots els estudis necessaris, oferint aquesta atenció ràpida, i és que a més programen la teva visita per quan tu ho necessites. INSCOR, està al carrer Folgueroles de Barcelona. Tota la informació al web inscorbcn.com.
Escuchas Mediodía Cope.
Y recuerda, si entras en cope.es o te descargas la app de Cope, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García de la Granja.
Esa nube de ahí parece un barco. Imagina despertar en el mar y descubrir en un solo viaje muchos destinos.
Imagina un mundo lleno de espectáculos y diversión. Porque ese crucero que imaginas, en Viajes El Corte Inglés lo tenemos. Consigue un ahorro de hasta un 60% con tu reserva anticipada. Crucero fantástico. No es un sueño, es tu crucero. Viajes El Corte Inglés.
Mis hijos viven fuera y voy sola a las sesiones de quimioterapia.
Para acompañamiento, lo que necesites, llama gratis al 900-100-036. 24 horas, 365 días. Asociación Española contra el Cáncer.
Nunca dejes tirado a otro motero. Cuando eres motero, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuero, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hazte mutuero.
Condiciones en Mutua.es.
Por fin empieza la magia de la Navidad. Ya está aquí el catálogo de juguetes de Alcampo. Consigue el tuyo para hacer todos tus sueños realidad. Date prisa y escribe ya tu carta. Alcampo, una Navidad encantada.
Soy Igor, de Carlas. Una piedrecilla puede ser un gran problema si golpea tu parabrisas. Porque uno de cada dos impactos acaba en grieta. Mejor pide cita en Carlas y en 30 minutos reparamos tu parabrisas.
Carlas cambia, Carlas repara.
En UMAS llevamos más de 40 años ofreciendo soluciones aseguradoras para instituciones religiosas, educativas, sociales y asistenciales. Nuestro compromiso es estar siempre cerca, ofreciéndote el mejor servicio y asesoramiento. Nuestra marcada vocación de servicio convierte tu tranquilidad en nuestra misión. UMAS, suma tranquilidad.
Este lunes 10 de noviembre, Ángel Expósito y La Linterna aterrizan en el espacio Iberia del corazón de Sao Paulo, Brasil. Viviremos la experiencia de volar con Iberia, que refuerza sus rutas con dos vuelos diarios a Sao Paulo y pronto a Recife y Fortaleza. Con Iberia, conectando Brasil y Europa. Será este lunes 10 de noviembre en La Linterna, con Ángel Expósito.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Doncs és el moment de parlar d'oftalmologia. És el moment de parlar d'oftalmologia amb el doctor Adolfo Vivar Badia, com tots els dilluns, aquí a migdia, COPE Catalunya i Andorra. El doctor Adolfo Vivar Badia, de l'Institut Oftalmològic Vivar Badia, de Barcelona. Doctor, bon dia, benvingut.
Bon dia.
Què tal, com estàs?
Molt bé.
Bé, avui tinc un munt de preguntes per fer-te, un munt de preguntes dels oients. Per cert, ja sabeu que si teniu preguntes heu d'adreçar-vos al següent mail: radioconsultavision@gmail.com, radioconsultavision@gmail.com. Podeu fer-ho pel telèfon, a través del telèfon de l'Institut Oftalmològic Vivar Badia, al 93-301-3003, 93-301-3003, o també pel WhatsApp. Si voleu escriure un WhatsApp o trucar al WhatsApp, tenim el 680-28-61-42, 680-28-61-42. I tinc la primera. La primera és: el meu oftalmòleg m'ha dit que no hi ha res a fer. Tal qual.
Bueno, això és una situació més freqüent del que ens pensem, perquè hi ha moltes patologies que sobre el paper no tenen diagnòstic però no tenen tractament. Amb el ull tenim 5 plans. Tenim la còrnea, el cristallí i el vitri. Tot amb això, amb cirurgia, es pot arreglar la majoria de les ocasions el problema, o sigui, sempre es pot fer coses, però a nivell de retina i nervi òptic les coses són més complexes. Salvo en casos molt avançats, avui en dia sempre les cèl·lules neuronals poden millorar, perquè el que fem és millorar la seva funció. Amb què? Posant el que es diu oftalmologia regenerativa, que és el que ens dediquem nosaltres.
Aquest seria un què, no?
Sí.
Es pot fer alguna cosa. Sempre es pot fer alguna cosa. Bé, una altra pregunta. Aquesta va de proves, eh? Si les proves que m'han fet surten totes bé, entenc d'alguna malaltia de l'ull, alguna qüestió, per què cada dia estic veient pitjor? Això és que alguna cosa falla, o no fan la prova que han de fer, potser, no? O com va?
Bueno, l'oftalmologia actual no té molt en compte l'estat funcional de les neurones. Llavors, si hi ha una disminució de la perfusió a nivell de retina del nervi òptic, pues realment baixarà l'activitat neuronal i baixarà l'agudesa visual. Llavors, si fem unes proves molt bàsiques, pues tot sortirà bé, però el pacient cada dia veu pitjor. Això té arreglo.
És una qüestió de neurona,
sí,
de neurona, en aquest
cas, no? De perfusió de les neurones.
Tercera pregunta, una pregunta que tinc per aquí. No sé com es pronuncia això, però jo m'ho corregeixes. Tengo DMAE. Es diu així o
DMAE?
DMAE.
DMAE, la degeneració macular.
Ah, vale.
Associada a l'edat.
Ah, vale. Tengo DMAE en la família. ¿Es hereditario el DMAE?
Bueno, salvo en casos de druses familiars, que és una cosa poc freqüent, la demència clàssica no és hereditària. El que passa és que s'hereden patrons epigenètics. Què és això? A vegades, doncs, dintre d'una família, hi ha obesitat, hi ha cargues tòxiques de molts tipus, hi ha una mala alimentació, i tot això, doncs, afavoreix que apareixi en aquesta degeneració. Però, però no és genètic.
És epigenètic.
És epigenètic.
És epigenètic, que és molt diferent. Sí. A més, és un concepte molt interessant, això de l'epigenètic. Un dia ho tractarem. Més, com afecten els vostres protocols, entenc els que feu a l'Institut Oftalmològic Vivar Badia de Barcelona, els tractaments convencionals?
Pues, en principi no hi ha cap interferència perquè fem servir nutrients, no fàrmacs, amb la qual el nutrient s'hi sembla més a un entrepà de pernil que no una aspirina. Amb la qual no tenim aquest tipus d'interferències. El que passa és sí que és recomanable, quan fem servir omega-3, no fer servir els nostres omega-3, no fer servir omega-3 d'origen de peix blau o de qualsevol altre tipus, perquè poden interferir. I perquè aquest omega-3 porta àcid fitànic, que és un tòxic neuronal i s'ha d'evitar. En alguns casos, que gent que pren antigrams plaquetaris, es tenen que ajustar alguna dosi del tractament.
Més preguntes. Mi madre tiene glaucoma. ¿Por qué el diagnóstico se hizo en una fase tan avanzada?
Bueno, el glaucoma puede mantener una agudeza visual central muy buena hasta los últimos momentos. Entonces, existe realmente una pérdida de visión del campo visual periférico, pero este campo visual periférico no es que se vea negro, que mucha gente dice, pero si yo veo bien. No es que se vea negro. Es muy parecido a cuando una persona está leyendo un libro muy interesante y focaliza su campo visual en una zona determinada y pasa a un amigo por al lado y no lo ve. No es que no tenga viscampo, es que en ese momento las neuronas centrales están activas y las periféricas están desactivadas. Pues así ve una persona con glaucoma.
O sea, desactiva el campo periférico.
Bueno, es que lo pierde, ¿no? Realmente lo pierde. Pero no tiene sensación de ver negro.
D'acord, és com una cosa difusa, però no és una sensació. Sí. Doncs tinc més preguntes, però no hi ha més temps, així que la setmana vinent et faré més preguntes, ¿vale?
Vale, perfecte.
Doncs doctor Adolfo Vivar Badia, de l'Institut Oftalmològic Vivar Badia de Barcelona, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Ja sabeu, si teniu qualsevol pregunta, principalment tenim el mail. radioconsultavision@gmail.com, el telèfon de l'Institut, el 93-301-3003, o al WhatsApp, 680-28-61-42.
Si quieres mantener tu colesterol
¡lejos!,
ten cerca Divecol Forte, con una fórmula equilibrada a base de extractos de plantas y fitoesteroles vegetales que con una ingesta diaria de 800 miligramos ayuda a mantener los niveles de colesterol en sangre. Divecol Forte de
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
A COPE Catalunya.
La imatge del dia. A COPE Catalunya.
Benvinguts a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra.
A COPE Catalunya hem incorporat nous sistemes informàtics per a la millor integració dels nostres continguts en FM i emissions multimèdia, amb la col·laboració del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Parlem d'educació i parlem de pros, contres, de fakes, de bulos i d'encerts. Hi ha un llibre que es diu EducaFake, que és el llibre que explica els fakes i els encerts de l'educació. I està coescrit pel Daniel Turienzo, que el tenim al telèfon. Daniel, bon dia, benvingut.
Buenos días, muchas gracias por la invitación.
Ya, hombre, a ti por atendernos. Me sorprende porque ¿cuál sería el mayor fake que puede tener o la mayor mentira que hay sobre la educación española? La de hoy.
Bueno, tenemos muchas mentiras. A mí una que me resulta llamativa es esa idea de que la educación española es mucho peor que la del contexto europeo. En España tenemos un sistema educativo homologable a nuestros vecinos y, sin embargo, tendemos a pensar que todo va fatal y que va fatal especialmente en España, cuando en realidad los datos nos dicen que tenemos aspectos con amplio margen de mejora, pero que otros estamos en igual que Europa o mejor que Europa.
Entonces, ¿Europa educacionalmente está bien o mal?
Bueno, si miramos la evolución de España en el último medio siglo, hemos hecho una evolución que prácticamente solo dos países del mundo han conseguido progresar tanto en títulos como en competencias de la población adulta. Eso no quiere decir que no haya cosas que tengan que preocuparnos y que tengamos que tener la ambición de seguir mejorando cada día.
Claro. Entonces, ¿cuáles serían esos aspectos a mejorar? ¿Cuál sería todo lo que se dice de la educación española? Entonces, te diré lo contrario. ¿Qué sería lo mejor o la mayor verdad que se dice, que no es mentira?
Bueno, lo mejor que España tiene, por ejemplo, un sistema de educación infantil que es muy bueno. Tenemos también unos docentes cada vez más cualificados, lo cual también es un orgullo. Tenemos una escuela que llega a todos los rincones, una escuela rural también muy articulada. Y lo peor que tenemos, sin ningún lugar a dudas, son las tasas de repetición y de abandono educativo temprano. Además, cada día nos damos cuenta que hay alumnos que quieren seguir estudiando y no somos capaces de darles una oferta que se adecue a sus necesidades.
Dicen que la cultura del esfuerzo en los chavales ya se ha perdido, se está perdiendo, y este sistema educativo lo que hace es fomentar que no exista esa cultura del esfuerzo. Cuando hablo de cultura del esfuerzo me refiero a estudiar, a clavar codos, a aprender, a esforzarse por aprender y superar una materia.
Bueno, esa es una idea que se ha dicho siempre. Prácticamente cualquier generación le dice a la siguiente que se esfuerza menos de lo que se esforzó ellos. Y en parte es porque la sociedad, en su conjunto, por suerte tiende a que tengamos vidas más cómodas. Hoy en día en el trabajo nadie trabajamos como trabajaban nuestros abuelos. Entonces siempre nuestros abuelos nos decían que trabajamos menos que ellos. Y eso no sé si es un demérito o es un lujo que por suerte tengamos una sociedad más tecnológica en la que se trabaja de una manera más razonable, digamos. Pues con los jóvenes nos pasa lo mismo. Yo creo que la cultura del esfuerzo no se ha perdido. Lo que pasa es que muchas cosas se hacen de manera diferente, eso es lógico. Si observamos nuestros estudiantes, pues creo que seguimos teniendo jóvenes muy brillantes que se esfuerzan mucho y que trabajan mucho. O sea, no creo que haya grandes diferencias. Además, el problema que tenemos es que el esfuerzo es un aspecto muy difícil de medir. Es decir, yo no soy capaz de encontrar ningún dato que me permita comparar el nivel de esfuerzo, el nivel de dedicación de los jóvenes. Me parece muy difícil.
Bueno, yo he hablado con algunos sindicatos de profesores y ostras, tendrían un debate agrio contigo en esto, ¿eh?
Sí, desde luego, la percepción en el aula es muy complicada. Lo que pasa también es que, cada vez tenemos unas aulas más diversas, en las que hay mucho alumnado que antes no estaba presente en las aulas. Entonces hay que entender que esos alumnos que antes no estaban en la foto, su nivel competencial era muy bajo. Y hoy en día, al estar dentro de la foto, conseguimos que sigan desarrollando sus competencias así dentro del sistema educativo. Lo que pasa es que nos da la imagen de que el conjunto ha disminuido, cuando en realidad lo que hemos conseguido es que cada vez haya más niños en el sistema educativo y que evolucionen más. Entonces, el comparar unas enseñanzas, por ejemplo, cuando pensamos en los años 70 y hoy en día, que eran elitistas, que hoy no hay unas enseñanzas que son para el gran público, bueno, pues evidentemente la sensación que nos da es de que se ha perdido mucho, lógicamente.
Pues Daniel Turienzo, coautor del libro Educafakes, las 50 mentiras y medias verdades sobre la educación española, un coautor junto a Jesús Rojero. Oye, muchas gracias por esta charla que has tenido aquí con nosotros, muy amable.
Muchísimas gracias a vosotros.
Placer. Doncs ara traieu conclusions sobre l'estat de l'educació. És veritat que a vegades hem apretat molt els cargols. Igual les coses no estan tan malament, però clar, va en funció de qui preguntis i amb qui parlis. És com tota la vida, bàsicament. Ara, si jo pregunto a molts professors, i, doncs, com l'explicava el Daniel, doncs segurament tindria un agre debat amb ell sobre la situació a les aules. Bé, estem a punt d'arribar a les dues. Recordar que totes les xerrades les podreu escoltar a la web de la casa o a la nostra aplicació, que us per iOS i Android us podeu descarregar i instal·lar per escoltar tota la vostra programació des de qualsevol lloc. Arribem a les dues, continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodía Cope amb Pilar García de la Granja. Rebin la salutació del que els hi ha parlat amb molt de gust, José Miguel Cruz, que acabin de passar una molt bona tarda.